Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercedes Armas, ha ordenat a Google que retiri tots els enllaços i les aplicacions que expliquen com i on es podrà votar diumenge. El personal de Google a Barcelona ha estat retingut a les seves oficines, segons acabem de saber, durant unes hores. És l'última hora sobre el referèndum, que també té una altra informació rellevant, i és que els Mossos ja tenen les instruccions per saber com actuar diumenge. En una nota interna de 5 pàgines, el cos ordena evitar l'ús de la força si no és que hi ha agressions de tercers. El document també explica que la policia catalana ha de comunicar el desallotjament a tots els punts de la votació abans de les 6 del matí i requisar el material que hi hagi. És un ordre que arriba per al desallotjament i els Mossos diuen que la prioritat és mantenir la pau i la convivència. També hem sabut avui que el govern català es querellarà contra el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i contra el fiscal superior de Catalunya, José Manuel Romero de Tejada, per les accions per aturar l'1 d'octubre. Ho ha anunciat aquesta tarda en una compareixença el conseller de Justícia, Carles Mundó, que ha acusat el govern espanyol de vulnerar la seva pròpia llei, aquesta llei que, segons ha recordat, tant defensa. I també és notícia en aquesta recta final de cara a l'1 d'octubre que hi ha hagut diferents punts de Catalunya on s'han donat cita més de 2.000 tractors que es concentren davant de les delegacions del govern espanyol. Això passa el mateix dia també en què el govern català ha donat a conèixer alguns detalls del referèndum i fins i tot ha ensenyat les urnes. Hi haurà gairebé 6.300 meses repartides en més de 2.300 col·legis electorals. Fins aquí l'actualitat del que pot ser la jornada de diumenge, les possibilitats que els ciutadans tenen de votar. Parlem de seguida en uns moments en el mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6 salutacions, també del José Matosas a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. A 2 dies de l'1 d'octubre comencem el temps d'anàlisi avui de l'actualitat. I precisament ens preguntarem en el programa d'avui què és el que pot passar o el que pot acabar sent la jornada de diumenge. Hi ha possibilitats d'anar a votar els qui vulguin fer-ho. Almenys podran sortir de casa amb una papereta, encara que no tothom la pugui posar en una urna. Aquestes són les dues grans qüestions, com també si hi haurà protestes al carrer i fins a on poden arribar, com també fins a on pot arribar una possible acció policial. Els esforços dels partidaris i les opinions dels detractors, a dins i a fora de Catalunya, referint-nos exclusivament al referèndum, han estat convivint els últims dies, com sabeu, amb accions judicials instades pel govern espanyol i per bona part de l'arc parlamentari del Congrés. Avui encarem i afrontem el que pot ser la jornada de diumenge en el nostre col·loqui. I la pregunta d'avui, amics oients, és molt directa. A més, us avancem que la tindreu durant tot el dia d'avui, l'esteu tenint ja, però també al cap de setmana, fins diumenge. Us preguntem molt directament, anireu a votar diumenge? Podeu respondre sí, passi el que passi, votaré. Podeu dir sí, tot i que no tinc clar si podré dipositar la papereta, per tant, dues opcions de sí. I la tercera, no. Aquest referèndum no és de debò. Aquí poden entrar les diferents visions crítiques que hi pugui haver sobre la consulta de diumenge. Animeu-vos a participar a radioestel.cat o enviant-nos els vostres comentaris directes o bé decantant-vos per una de les tres opcions. Ens acompanyen avui en el nostre programa Josep Maria Balcells, periodista, exdiputat del PSC Ciutadans pel Canvi i actualment militant de Catalunya en Comú. Bona tarda, benvingut. Gràcies per la seva presència entre nosaltres. També ens acompanyava l'11 de setembre i avui, doncs, a les portes de l'1 d'octubre. També tenim amb nosaltres Carles Armengol, que és el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, pedagog i membre de l'Assemblea Nacional Catalana. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver vingut també avui. Saludem, d'altra banda, Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos. Em sembla que també membre de l'ANC.
No.
De l'ANC no és membre.
No, soc d'Òmnium.
D'Òmnium Cultural, disculpi, sí. De l'altra entitat sobiranista. Gràcies, bona tarda, també.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Molt bé. I també saludem Toni Picó, advocat, exdiputat d'Unió, actualment em sembla que retirat de la primera línia política, oi?
Dedicat a la professió.
A la professió, que no és poca
dedicat
cosa.
Dedicat a la professió. Bona tarda, Ignasi.
Benvingut també, gràcies. Bé, senyors, què pot ser la jornada de diumenge? Els dono carta blanca per una primera roda. Què creuen que pot ser o què creuen que serà, si és que
doncs
podem aclarir?
Un referèndum per l'autodeterminació de Catalunya. Jo crec que serà això, que és això el que s'ha convocat i això serà.
Això serà el que veurem i potser reconeixerà que no està clar de quina manera serà.
Ah, bé, bueno, això de la manera... Mira, de l'opció que doneu a la vostra enquesta, jo estic en la primera, però amb un matís. Diu, aniré a votar i votaré passi el que passi. No, passi el que passi...
Afegiria si Déu vol, vostè.
Exacte, mira, t'anava a dir. Dic, nosaltres s'ho hem dit, això, si Déu vol, que vol dir jo hi posaré tot de la meva part per votar. Ara, si hi ha un imponderable que jo ja no està en el meu abast, evidentment, doncs...
També aquells que no vulguin votar o que...
No, jo et dic la meva...
La seva opció,
La
sí,
meva
sí.
Resposta a l'enquesta seria aquesta, però amb aquest matís, que per aquí està molt bé afegir-lo.
Senyor Balcells, endavant.
Jo, d'entrada, diria que el que passarà. Jo diria que fora dels convocants ningú... Jo, almenys, no considero que el que anem a fer demà passat sigui un referèndum. No reuneix les condicions de validesa dels paràmetres internacionals que puguin configurar que això realment és un referèndum amb totes les de la llei, amb reconeixement que puguin tenir dels observadors internacionals o de les entitats europees que marquen quines són les pautes per poder qualificar de referèndum. Serà una votació popular de protesta, d'aspiracions, de ganes d'arribar no sé on, de molt lluny, però serà una altra cosa. Una altra cosa que, malgrat tot, és a dir, jo, contestant també la pregunta que feies, sí. Jo penso anar a votar, però no penso votar ni sí ni no. No, perquè doncs, no penso doncs, que sigui el moment doncs, ara de fer aquest pas a la independència, perquè no, tampoc sí, ai, dir sí, perquè...
Sí, no, ja l'hem entès, sí. Però tampoc vol votar no, perquè no creu que sigui...
Perquè em sembla que hi ha alternatives per aquest contenciós històric que tenim entre Espanya i Catalunya, l'encaix, hi ha altres alternatives que no apareixen aquí i, per tant, doncs s'han d'explorar.
Per tant, diu vostè el mateix que ha dit fa poques hores Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, que ha revelat que votarà en blanc.
Exacte, en compartim.
En sintonia.
En sintonia, en aquest cas. Senyor López Camps, per exemple?
Bé, jo seguiré, diguem, el diumenge tindré, diguem, dues obligacions, d'alguna manera, morals. Una, fer cas al meu govern, i el govern ha convocat un referèndum. Entenc els matisos que pugui fer en Josep Maria. També entenc que si no hi ha més opcions, en el moment que van ser cridades algunes forces polítiques per ampliar el que podia ser el sentit de la pregunta, no s'hi van presentar, però aniré a seguir. I, llavors, com que tinc una altra obligació, i aquest serà el meu dubte, no sé si anar a votar abans d'anar a missa o després d'anar a missa.
Ah, és
a
dir, des i després...
Bueno, depèn.
Et farà bé.
Això és com totes les jornades electorals. La gent que tingui el costum lliure d'anar a missa...
Clar, ja, antigament podríem dir, perquè quan es feia, no es podien fer votacions, seria anar a votar, anar a missa i anar a comprar el tortell. El que passa que quan abans anàvem a comprar el tortell no es podia votar. És a dir, és l'única diferència.
I dissabte.
I també sabien... Exacte, es pot anar a missa de vigília, efectivament, sí senyor.
Aprofita la...
També em dedica, ara ja fa anys que les eleccions acostumen a ser a Catalunya i a Espanya en diumenge, però hi havia hagut èpoques que no eren en diumenge, que eren en dia de setmana.
Dies feiners.
Sí. Bé, senyor Pico, vostè què creu que serà diumenge i què farà, si és que vol dir-ho?
Jo el que crec que diumenge representa és el fracàs de la política. Això per començar. Perquè tenim en aquests moments uns representants polítics, uns dirigents polítics, tant a Catalunya com a Espanya, doncs que no han estat capaços de... O no han volgut, o no han estat capaços, o no han pogut, doncs, fer això, política, no? Perquè aquest referèndum significa això. Si els nostres dirigents polítics s'haguessin posat d'acord i haguessin acordat, doncs, això, un referèndum, que jo crec que és el que hauria estat millor, en relació el que volguessin, el que acordessin entre els dirigents de Catalunya i Espanya, crec que seria pròpiament un referèndum. No crec que es donin en aquest moment les condicions en aquest sentit per considerar-ho. Simplement, jo, tota aquella gent doncs, que considera que és un referèndum, els hi preguntaria, no?, si realment és el referèndum que volen. Jo, personalment, crec que no. Però, i crec, sobretot, que no serà un referèndum, en aquest sentit, doncs, reconegut internacionalment, cosa que em dol. No? Però és el fracàs de la política en majúscules.
I creu que és viable, encara que sigui més a mig termini, que arribi a pactar?
Jo sóc dels que vull votar. I vull votar, doncs això, amb un referèndum pactat, amb un referèndum legal, i que reuneixi totes les condicions perquè pugui ser reconegut el resultat, surti el que surti.
Havia demanat la paraula també López Camps per replicar i els altres també poden dir
després. Jo, és una petita ampliació en forma de rèplica el que ha dit el Toni. És a dir, jo recordo fa una setmana o potser una mica més que el president Puigdemont va dir que si des de Madrid volien seure's i parlar del referèndum i de pactar un referèndum, ells aturaven-lo d'aquí, s'asseien i parlaven. El problema és de que s'ha intentat parlar i des de Madrid han dit no. I l'única resposta que entén el govern de l'Estat és la repressió. Aleshores, o judicialitzar, que seria una altra manera d'expressar el mateix fenomen, algú que aquí quedava clar que es volia fer, que era un referèndum pactat en condicions i en totes les garanties. Ja sabem que allò del diumenge no podrà ser mai un referèndum com els manuals que deuen estudiar a dret deuen dir. Però és que no ha estat així, no per la voluntat de la part catalana, sinó que cada cop que s'ha volgut negociar, la resposta que s'ha obtingut és no.
Jo tinc la impressió que no hi ha hagut voluntat cap a les dues parts.
És el fracàs de la política, però no hi cap cap equidistància aquí, perquè no és igual el comportament d'uns i dels altres, en absolut.
Jo recordo,
és un cinisme terrible situar-ho en termes d'equidistància.
Excusa'm, perquè... jo no ho he situat en termes d'equidistància.
No ho he situat en termes d'equidistància,
fixa't.
Jo ho dic, que estic d'acord amb la teva afirmació, però de cap manera en que això sigui una qüestió equidistant. Com si, és clar, és que mira, els dos, mira que dolents són, que no s'han posat d'acord. No, per favor, vull dir, ja som grandets, ja tenim enteniment i tenim ulls, que veiem les
precisament,
coses...
Precisament els vam escollir, i els escollim perquè resolguin els temes.
Exacte.
I per tant, jo estic d'acord, per part de la Generalitat de Catalunya s'han fet... s'han donat oportunitats per parlar. Per part de Madrid també s'han fet manifestacions de voler dialogar, però verdader diàleg hi ha hagut? voluntat de verdader diàleg
propostes catalanes
per part de les dues parts?
Aquest
era el meu dubte.
Propostes catalanes n'hi ha hagut. Propostes espanyoles, cap.
Estic d'acord. No n'hi ha hagut cap. Cosa que em dol molt. I crec que hi hauria d'haver existit per part de Madrid.
Està claríssim.
No està tot tan clar. No està tan clar, per desgràcia, no està tot...
Propostes catalanes n'hi ha hagut. Han anat caient una a una. Doncs queda aquesta... aprofitar-la al fons.
Potser la diferència entre vostès dos és que el senyor Picó considera imprescindibles que existeixin aquestes propostes espanyoles per poder fer el referèndum.
Absolutament.
I potser vostè creu que no.
No,
des del respecte,
absolutament. Però què hem de fer? O sigui, voleu dir que m'he de resignar i estar sentat esperant que algun dia
aquesta gent de la
Porellos vulgui fer alguna proposta?
Qui està parlant de resignació?
Jo
no parlo de resignació, al contrari.
Agafar-se amb paper de fumar i dir no hi ha prou garanties.
Tampoc.
Mare de Déu.
Tampoc, al contrari.
Mare de Déu.
Jo t'he dit des del principi. T'he dit al principi que jo vull votar. Jo vull votar.
Senyor Balcells, perdoni, que volia intervenir.
Jo vull votar.
Porta una papereta al senyor Armengol.
Jo vull un referèndum, no el de demà passat, sinó quan es pugui fer amb totes les garanties. Partim d'una convocatòria de referèndum que està suspesa, ens agradi o no, però és així, i està suspesa no perquè sí, només no perquè Madrid ho ha volgut suspendre, sinó que no va tenir, ni en la confecció d'aquesta llei, cap mena de respecte a les garanties estatutàries, no constitucionals, estatutàries, deixa'm acabar. Ni l'informe dels lletrats, ni del Consell de Garanties Estatutàries, ni amb el paper protagonista que ha de tenir en el debat parlamentari l'oposició, no es va tenir en compte absolutament res. Es va votar perquè els hi sortia dels nassos.
El Tribunal Espanyol li va sortir dels seus nassos, siguin els de dalt o els de baix, dir que en el Parlament no es podia parlar d'això.
Això va ser després. Quan ho van suspendre.
La comissió per discutir sobre això... la comissió aquesta va estar suspesa. Això és que no podeu negar els fets.
Quins són els fets?
Que el Tribunal Constitucional va prohibir al Parlament parlar d'aquest tema i posar-lo a votació.
Qui va presentar la llei al Parlament?
Abans de la llei.
Qui va presentar la llei? Quin paper li va donar l'oposició als que van presentar la llei?
Quin acord van tenir... I això, respecte... a qui ho reclames? Però el Tribunal Constitucional havia prohibit o no havia prohibit?
Constitucional, jo, si vols, et donaré ara tots els arguments per dir que ho ha fet extremadament malament.
Però ho havia prohibit
al gener de fa 2 anys.
Posar-ho en votació, fer una comissió d'estudi! I espereu que aquesta gent ens presenti fer un...
I llavors nosaltres, sense tenir en compte una part de la població que no està d'acord amb aquesta dinàmica, tirem pel dret.
Sí, perquè podrà votar.
Bueno, però amb l'aposta i una llei elaborada per una part només del Parlament de Catalunya.
Totes les lleis estan elaborades per una part dels parlaments.
És escandalós. Jo hi era, hi vaig anar expressament per viure-ho, perquè havia estat parlamentari, i allò vaig tenir vergonya del meu Parlament.
I no vas tenir vergonya de quan el callaven en aquest Parlament?
També.
Home, és que les conseqüències...
Jo estic d'acord amb el Toni.
Però és que les coses van una darrere l'altra,
Sí, i ara estem aquí...
No podem obviar el que va venir abans.
I ens estem posant en el precipici, i ja veurem les conseqüències que té. Ja veurem després
qui
replegarà els plats trencats.
Em sembla que el que vostès expressen és una mica un reflex del que hi ha, del que s'està coent a la societat catalana. Recordem, amics oients, que avui compartim el Mirador de l'Actualitat amb Carles Armengol, que és pedagog i membre de l'ANC, Toni Picó, advocat i exdiputat d'Unió, amb Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos, entre altres coses, i també membre d'Òmnium Cultural, i Josep Maria Balcells, que és periodista i actualment militant de Catalunya en Comú. Sé que aquí mantenim la pau, tot i que de vegades els ànims estan una mica encesos.
Però jo, que a vegades potser soc vehement, però no ho soc mai amb les opinions. Si aquí algú em diu, escolti, jo el que vull és la unitat d'Espanya al 100%, i tot... Val, és la seva opinió. Jo la respecto. El que no... O sigui, el que m'altera és quan s'intenten fer giragonses. Sí.
Això és veritat, però, senyor Armengol, també és veritat que hi ha un estat d'opinió on no existeix una unanimitat sobre la conveniència del referèndum.
I de com s'ha fet.
Els fets són els fets, no hi ha cap dubte, evidentment.
Mira, de com s'ha fet, s'ha fet com s'ha pogut.
Doncs s'ha de buscar la manera de fer-ho d'una manera més democràtica i d'una manera més compartida amb els...
Què hi farem, tu?
Representants polítics democràticament escollits, de tots.
Alguns es van autoexcloure de fer-ho.
Sí, però, home, perquè no els hi van donar cap espai.
Senyors, senyor López Camps, que com el senyor Armengol també és molt montserratí, a veure què podem dir per intentar... els ànims estan com estan, no passa res, senyor Armengol.
Deixem Montserrat en el seu lloc.
Sí. Però cada vegada ajuda, els creients els ajuda molt.
Mira, Montserrat també hi ha diferències en aquest tema.
I tant, no? Ja ho sé.
Que no és un bloc... No,
deia Montserratí no tant pel tema polític, sinó pel tema de pau, de pau, del to.
Montserrat aquests dies té el gorro frigi amb una pancarta i té la paret de Sant Jeroni amb una altra pancarta sobre més democràcia. Jo volia destacar...
Els monjos.
No.
Anava a dir això, no és el...
Sí, això anava a dir. Fet els escaladors, per una banda, la de Sant Jeroni, els agents rurals, avui, la del gorro frigi. No, jo volia destacar una cosa que em sembla que és important. Una, primer, que no hauria de passar, seria que dintre de la societat catalana se'ns inculqués aquest virus de l'odi que des de Madrid estan intentant d'alguna manera fer-li entrar per després justificar que de l'odi passem al tumulto i del tumulto passem a la sedició. És a dir, en aquests moments el relat que està coent-se a Madrid és que aquí ens anem perseguint quasi bé per les cantonades i que es necessita posar-hi un cert ordre. Això no és veritat. Podrien ser vehements amb les discussions.
Bueno.
No, Josep Maria, escolta.
No, a veure.
Josep Maria, no ens estem perseguint per les cantonades.
No, és veritat que hi ha una tensió interna dins de Catalunya amb la gent doncs, que pensa d'una manera o d'una altra. No ho podem negar.
No, a veure.
No violenta. No.
Home, hi ha... Que hi ha una visceralitat.
Emocionalment.
Em sembla molt bé, perquè estem immersos...
Els cartells de la CUP?
Sí,
fotografia.
Ens pot recordar els cartells de la CUP com són?
Escolta, aviam.
Senyaleu-los.
Sí, efectivament. Vale,
sí, és el mateix que va fer el periòdico.
No vull ni una banda d'una altra.
Però és que, esclar...
Però no neguem aquesta realitat.
Però que la CUP no ho fa si convé amb l'Església. Però és que és la forma d'actuar de la CUP. Amb l'Església també ho fa constantment.
La divisió profunda no és només Espanya i Catalunya, perquè jo també inclús matisaria. Dins d'Espanya no tothom pensa igual.
És clar, també hi ha.
Que a Catalunya tampoc tothom pensa igual. La divisió, i el que em preocupa a mi, és la divisió interna aquí, a nivell dels catalans, de la ciutadania catalana, que veurem qui refà i qui reconcilia això.
Josep Maria, que tenia jo la paraula.
No, passa Jordi. Res. Jordi López Camps, endavant, disculpi.
La primera consideració era aquesta. Estem a dins un conflicte, i aleshores, com a dins un conflicte, hi ha tensions, hi ha posicions antagòniques, i hem d'aprendre, i jo penso que és una característica del nostre poble intentar viure aquests conflictes aconseguint el que allò forma part d'aquest ADN del poble català, que és el pacte i el consens. Algú li sona el telèfon?
No passa res. Endavant, senyor López Camps.
Segona consideració. Amb aquesta crisi, a mi fa l'efecte, que és també una de les lliçons que hem d'aprendre, ha sortit el pitjor de l'estat espanyol, que és en aquests moments adonar-nos compte que estem governats pels hereus del franquisme i que aquesta gent no dubta en utilitzar els mitjans més durs de la política per reprimir divergències i opinions totalment diferents. Sí, a mi això em preocupa, perquè difícilment un poble català, el poble català que és pactista, que vol, com deia el Toni, el retorn de la política, pot trobar encaix amb un estat que viu de la bronca, de la negació de la pluralitat i la negació de la diversitat. I aquí això a mi em crea...
Per què no dius el Partit Popular o el
Rajoy i tal? No.
El Partit Socialista Obrer Espanyol...
Quan dic el concepte estat,
Ciudadanos...
Que no havíem tingut mai un partit d'àmbit estatal, que en aquest cas és Podem, que defensa el referèndum a Catalunya... Alguna cosa ha canviat a l'estat, també.
Si deixes acabar el que estic dient, quan dic estat, és el concepte de... aquells partits que fan possible que l'estructura d'estat s'estigui aguantant. En aquest cas, jo no crec que sigui el cas de Podemos, que se situa al marge d'això. I, evidentment, hi ha els que governen que tenen la governança, el Partit Popular, els que li donen l'estabilitat, que són Ciutadanos, i els que estan fent d'acompanyants de viatge perquè això sigui còmode, que és el PSOE. Sorprenentment, el PNB ha fet un pas enrere. És a dir, quan dic estat, és aquest concepte d'estat, eh? Sí. No és només...
El que passa és que hem de pensar també que si per la raó que sigui, doncs això no acaba en una independència total de Catalunya, alguna cosa haurà de canviar en l'estat perquè sigui més atractiu pels catalans.
Clar,
No serà tot com aquests
perquè
dies.
A mi em fa l'efecte, i amb això sí que discrepo de la bona nota de l'episcopat espanyol, que ells diuen davant del conflicte o del problema de Catalunya, el que està avui en discussió no és el problema de Catalunya, és el problema d'Espanya.
Absolutament.
Aquest és el gran problema.
Aquí hem trobat un punt de consens.
Absolutament d'acord.
I aleshores... Clar,
quin model d'Espanya
es pot... Aquí s'ha d'arreglar. No, model d'Espanya, model d'identitat espanyola, model de governació...
Sí, sí.
L'Espanya diversa, diguéssim, o l'Espanya federal, o el que diguin-li com
vulgui. Jo dec ser vehement perquè sóc un convers. És a dir, jo fins a l'any 2007 o 2008 encara pensava en aquella idea de les Espanyes d'en Carles Cardó, això és impossible. O sigui, jo he caigut del cavall i he dit, això és impossible, això no ho veuré jo ni els meus fills.
Jo dic que encara no és possible. No dic impossible.
D'acord. Això no... D'acord. No sé... No, esclar, tot és possible, però això no ho veuré jo ni els meus fills. M'apunta una altra dinàmica, aviam si ho avancem, perquè això no ho veuré ni jo ni els meus fills. Per tant, dic... Bueno, això no va. Això és impossible.
Vostè té tot el dret a pensar...
Però jo estic...
No, Carles, i tu creus que ho veuràs?
El meu model...
Perquè l'ha decebut, aquell model...
El meu model és el de Carles Cardó.
Sí, sí, sí.
I els que diuen no... O sigui, per què dir que Ibèria és Espanya? No, si l'origen d'Ibèria és Catalunya i és València. És a dir, la història d'Espanya està totalment...
Però, Carles, quan penses veure-ho? Quan penses veure-ho? Diu, jo ho vull veure. Quan penses veure-ho? Sí.
Abans de morir.
Uh-huh. Ui, és molt lluny, això pot ser molt lluny.
Home, ja sóc grandet, però almenys... Ah. Mira, va haver-hi un moment, ara us ho dic amb tota sinceritat. És a dir, evidentment puc estar equivocat, eh? Però, bueno, segur...
Ja que ho volen veure demà passat, però,
Sí, ja, ja.
Diuen.
Ja m'agradaria posar-te a somiar.
Ja, però ja és bo que diguis que això és somiar.
O sigui, jo he fet el raonament, insisteixo, pot estar equivocat, que és més fàcil, em direu que no, però... Jo estic convençut que és més fàcil la independència que el model de Carles Cardó, per dir-ho ara així ràpid.
Sí, sí. Bé, algun comentari més? Ens queden 3 minuts, el temps passa volant, senyor
Cristià,
Picó.
El Cristià no perd mai l'esperança, no?
Per definició,
per tant, sí. No perdem l'esperança del que pugui passar. I en el fons, i en això jo crec que tots estarem d'acord, el que volem és el que passi el que vulgui el poble de Catalunya en la seva totalitat. Per tant, doncs, en qualsevol cas, per molt que discutim, serà el que vulgui el poble de Catalunya.
Per cert, que parlant de fe i de cristians, el senyor Carles Armengol ens ha comentat abans de començar el programa que va ser ahir en una pregària de cristians a l'església de Pompeia, a Barcelona,
sí.
Amb molta gent.
Sí, estava inicialment prevista la cripta, però es va fer
a l'església principal.
A l'església principal i es va omplir de gom a gom.
Per pregar o per animar la gent a votar?
Per pregar.
En aquest cas era per pregar, però sí que és veritat que estava...
O sigui, la pregària mai es fa en contra de ningú, evidentment. La pregària era per Catalunya i en el escrit que es convidava era també perquè Déu ens il·luminés a tots en el moment de prendre les decisions que convinguessin.
Els de Madrid també els ha d'il·luminar?
També. Ja...
Es pot il·luminar, també?
No. No.
Ha de tenir fe sense límit, senyor Armengol.
No, perquè són increients.
Bé, deixem de banda anècdotes.
No, vam pregar-hi, també, eh?
Sí, segur que
pregar
sí.
Pregar per Espanya. I ja dic, tenia aquesta finalitat, tot i que es pot treure de context, si es vol, però tenia aquesta finalitat.
Que hi hagi pau entre els creients, també. Hem conegut molts pronunciaments aquests dies, més de 400 capellans i diaques, evidentment també els bisbes de Catalunya, els bisbes espanyols, moltes entitats.
Els d'abat de Montserrat i Poblet.
Les monges,
les
efectivament, les abadesses. I en tot cas, des d'aquí tot el
respecte que hi hagi pau també dins l'Església i dins els creients, per descomptat, que són temes opinables, des d'aquí ho repetim moltes vegades.
I que hi hagi pau el dia 1.
Exacte, que això
sobretot,
ja va més enllà dels creients.
Sobretot.
Entre tots els grans.
I el 2, i el 3.
Recordem la pregunta, amics oients, aniràs a votar aquest diumenge? Teniu 3 possibles respostes a radioestel.cat. Ja us avancem que estarà fins diumenge. I, per cert, podem confirmar, vaja, que Toni Picó i Jordi López Camps tornaran dilluns a aquest col·loqui, cosa que els agraïm de tot cor. I què passarà? Diran el mateix que avui, dilluns? Que haurà pogut votar
gent? En sabrem més, no?
Gràcies, senyor Armengol, senyor Balcells, també. Evidentment, en un altre dia ens veurem també, encara que no sigui dilluns, en aquest cas. A tots 4, fins una altra. Molt bona tarda i que hi hagi pau l'1 d'octubre. Adéu-siau. Bona tarda. Arribem a 2:15.